història, doncs, a treballar sobre un tema força desconegut i força apassionant, com és aquest de l'esclavatge a la ciutat de Barcelona. I la seva tesi doctoral, que es diu L'esclavitud en Barcelona a fines de l'edat media, 1479-1516, el impacto de la primera trata atlántica en un mercado tradicional de esclavos, va ser llegida al novembre de l'any passat i ara està redactant un llibre sobre aquesta base. És la base de la conferència que ens tindrem el gust de sentir d'aquí una estoneta. Aquests estudis s'ha fet molt lligats al Departament d'Estudis Medievals de l'Institució Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona, amb el qual ha estat becat per fer aquestes feines i amb el qual ha estat col·laborant com a coordinador del Seminari d'Estudis Doctorals del Departament d'Estudis Medievals, amb la difusió de les activitats i reunions científiques que organitza aquest departament del CSIC. I en l'actualitat comença, està a punt de començar, un projecte d'investigació amb una universitat francesa que es diu, el títol del projecte és Estatus, raza y colores en el Atlántico desde la antigüedad de nuestros días, que continua d'alguna manera doncs, la seva tasca investigadora en aquests aspectes. Ha publicat ja un llibre que aquest any passat, que es diu Catalunya en la era de les navegacions, la participació catalana en la primera economia atlàntica, 1470-1540, que està editat per l'editorial Milenio, i ha publicat diversos articles en llibres col·lectius, l'últim del 2012, Ritmos y dinámicas de un mercado de esclavos, Barcelona 1301-1516, i té en premsa diversos articles més, per exemple, doncs, regular les declaracions de bona guerra en un centre del comerç interregional d'esclavos, Barcelona 1433, que forma part d'uns estudis dedicats a la doctora Josefa Mutger, que està en premsa, i també sobre l'esclavitud a la Barcelona medieval, una visió de conjunt per l'editorial Casals, que també està en premsa i que forma part de la col·lecció La resistència al poder als Països Catalans. Bé, el que ell ens explicarà són qüestions poc conegudes. En el tema de l'esclavatge, d'alguna manera, tots ens queda com molt clar en el món romà, no? Però les seves modificacions i el seu paper tant en les ciutats medievals com fins van entrar als temps moderns, doncs té aquesta part de desconeixement, no? I de dificultat també moltes vegades pel seu estudi. Jo els recomano, perquè com que avui dia tot està en internet, que entrin a la internet a la pàgina web del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona i vegin la seva tesi doctoral. Jo crec que d'això és del que ens parlarà una mica, no? Jo vaig simplement a dir dos o tres cosetes que penso que val la pena tenir en compte, penso que ell ens les acabarà d'explicar ara, no? Com el tràfic d'esclaus canvia a Barcelona a finals de l'edat mitjana i substitueix un antic comerç d'esclaus per un altre nou que sorgeix a partir del pas o del desplaçament del centre comercial del Mediterrani a l'Atlàntic, i a partir d'aquí com això fa que el model d'esclavitud que es desenvolupa a la Barcelona del Renaixement sigui molt diferent en quant a les seves característiques demogràfiques, en quant al seu ritme d'arribada, quin funcionament del mercat es dona en aquest moment i quines coses de tipus econòmic i de treball doncs, poden intervenir els captius o no en funció de la situació professional i de l'estatus dels seus amos, i quin és el seu procés de socialització. I m'imagino que al final de tot parlarà d'un tema molt curiós, no? Que és la cofradia d'esclaus i libertos negros de Sant Jaume, que sembla ser que és una de les primeres associacions d'aquest tipus que es coneixen idea de la rellevància que aquest desconegut tràfic econòmic de persones, no? I sobretot de persones negres que en aquests moments doncs, provenien d'altres llocs diferents dels que hi ha sigut fins a aquell moment, doncs, va transformar la fisonomia i alguns dels aspectes de l'activitat econòmica de la ciutat. Bé, davant d'aquestes interessants possibilitats ja callo i deixo que l'Ivan Armenteros ens faci la seva explicació de tan interessant tema.
Bé, doncs, moltes gràcies per la presentació i gràcies per haver-me convidat a participar en els diàlegs que trobem seguides al museu. I bé, en primer lloc, el que m'agradaria explicar o deixar clar que el que m'interessa d'aquesta conferència més enllà de veure quin va ser el model d'esclavitud desenvolupat a Barcelona és potser entendre què era un esclau i què era l'esclavitud a les societats antigues. En aquest cas, agafant Barcelona com a centre d'observació. I penso que ara millor que començar pel títol. Quan patent i ser vostè, també era part del títol. No? Aquesta pregunta prové d'una comèdia de Plaute, es diu Els captius, que va ser escrit al segle III abans de Crist, i és la pregunta que li va fer Aristofon, un dels personatges de la comèdia, amb un altre personatge, que es diu Filòcrates, quan s'assabenta que un altre esclau, anomenat Tíndar, havia marxat a buscar el seu pare. Li va preguntar a Aristofon, quem patrem, qui ser vos és? És a dir, quin pare si és esclau? Clar, l'altre esclau es deia Tíndar, i aquest esclau, pel fet de ser esclau, havia deixat de tenir pare. No era comprensible per un grec que un esclau fos a buscar el seu pare, perquè l'esclau, des del moment de la seva captura, deixava de tenir pare i el que tenia, des d'aleshores, era un patró, el seu amo. L'esclau havia perdut els seus orígens que l'identificaven amb una comunitat determinada. Per tant, havia deixat de ser una persona reconeixible per la comunitat, per la seva comunitat d'origen. I aquesta idea va molt bé per poder explicar què era un esclau. Un esclau era... Un esclau era un total estranger. Era un ésser aliè a la comunitat en la que havia estat insertat. Havia estat individualitzat des del moment de la seva esclavització. Havia estat sotmès a la voluntat d'un amo i li havia estat denegada la seva capacitat per a crear nous lligams de parentiu a través del matrimoni. En paraules de l'antropòleg francès Claude Mellassou, l'esclau era un mort en suspens, un mort social. Deia aquest antropòleg, Claude Mellassou, que l'esclavitud és un procés que consta de dues fases. La primera, que és essencialment externa, s'inicia amb l'acte violent de la captura que desarrela l'individu esclavitzat del seu medi natural. És, en essència, un procés de negació social mitjançant el qual l'esclau és despullat dels seus referents familiars, socials i culturals. I la segona fase és la introducció de l'esclau en la comunitat de l'amo. Paradoxalment, i seguint aquesta explicació teòrica de Claude Mellassou, l'individu esclavitzat arriba a la nova realitat de la que formarà part en qualitat de no ésser, és a dir, en qualitat de persona que ha estat despersonalitzada i individualitzada. És així com la llei, el costum i la ideologia esdevenen una necessitat ineludible per garantir l'encaix de l'esclau a la nova comunitat, per poder articular un diàleg que sigui intel·ligible entre l'esclau i la resta de la societat, entre esclavitud i llibertat. En definitiva, Mellassou sosté que l'esclavitud és una mena de mort social, una idea que d'alguna manera també recull Orlando Patterson, un historiador americà, tot destacant que l'esclavitud és el substitut sociocultural de la mort causada per la violència. Bé, aquesta idea de l'esclavitud com a substitut de la mort causada per la violència no és pas nova i no va ser una innovació de l'antropologia francesa o de la historiografia americana. De fet, els seus orígens són molt més antics i es remunten a l'antiguitat clàssica i al pensament legalista dels juristes romans. Florentí, el jurista Florentí, per exemple, argumentava que el significat dels termes mancipium i servus, que són els termes llatins que designaven els esclaus, estaven estretament lligats a la pràctica de la guerra. Si els veiem, servus, etimològicament prové del llatí servo, que vol dir salvar, assegurar la salut o la seva conservació. I aquesta és la frase que feia servir Florentí per explicar el seu significat. Servio exeo apelatis sum, quod imperatores captivos vendere, per observare nec occidere solem. És a dir, els servis són anomenats esclaus perquè els generals romans els salven de la mort i els venen com a captius. D'altra banda, el terme mancipium té un doble significat, també mancipium significaria esclau. El primer significat és fet de prendre amb la mà i el segon, quelcom adquirit en plena propietat, és l'esclavisme que fa servir Florentí és mancipia vero dicta quod apostibus malogaciatur. És a dir, l'esclau, se li diu esclau pel fet d'haver estat capturat per la força de les mans. Més interessant encara és veure com la paraula captivus, que designava en un primer moment el presoner de guerra, va arribar a significar també esclau. El biògraf de Sant Elisi de Noyon, per exemple, intercanviava sense problemes el terme mancipium i captivus quan escrivia al segle VIII, amb gran passió i premura anava on sabia que seria venut un esclau i amb immediatesa pagava el preu i alliberava l'esclau. En una mateixa frase feia servir en dos termes, mancipium i captivum. Sembla ser, doncs, que hi ha alguna connexió entre aquestes paraules, sobretot la paraula captivus, i la noció de comerç. De fet, els esclaus adscrits a la terra o treballant a les reserves senyorials de l'Europa de l'alta edat mitjana eren designats servi, a vegades servi casati, però mai captivi. Per contra, els esclaus subjugats per la violència, una dinàmica que posava en moviment enormes quantitats de presoners i també d'intercanvis econòmics, rebien el qualificatiu de mancípia i captivi. Bé, després d'aquesta introducció, potser una mica extensa, queda clar que no parlaré únicament de la Barcelona del Renaixement. Per contra, el que sí que vull fer és una conferència amb tres punts ben clars. El primer seria un breu resum del que va ser l'evolució de l'esclavitud a la ciutat de Barcelona entre els segles XI i XV, és a dir, des del primer moment que tenim documentació per poder certificar la presència d'esclaus a la ciutat fins mitjan segle XV, que és quan comença el nou model d'esclavitud propiciat per l'expansió portuguesa a les costes africanes. En segon punt, el que parlaré serà de l'esclavitud a la Barcelona de 1479-1516, el regnat de Ferran II, que és quan podem avaluar aquest canvi estructural que es produeix a la ciutat, com canvia un model que té un moment tradicional, que és el model desenvolupat durant els segles XIV i XV, i en aquest context de finals del segle XV hi ha un canvi estructural per l'arribada de nous contingents de població esclava procedent de l'Àfrica Negra. I en tercer lloc, sí que m'agradarà insistir potser més en l'anàlisi de l'esclavitud com a fet social i cultural, prenent com a observatori el cas de Barcelona. Bé, des del segle XI tenim notícies de presència d'esclaus a la ciutat de Barcelona. De fet, alguns diversos documents confirmen l'existència de captius sarraïns procedents dels conflictes fronterers amb l'Àndalus i de mercaders catalans propietaris d'esclaus. Des dels primers anys del segle XII, la documentació, que és més abundant, senyala cap a un incipient desenvolupament del mercat d'esclaus a partir del comerç i de la pirateria. Però no serà fins al segle XIII, i especialment arran les conquestes catalano-aragoneses de Mallorca, València i Menorca, que la presència d'esclaus a la ciutat passi a ser un fet significatiu i que la connexió comercial amb altres ciutats mediterrànies, consolidada durant l'etapa precedent, afavoreixi el comerç d'exportació de mà d'obra esclava. Aproximadament durant el mateix període, la penetració de les naus genoveses i venecianes a la Mar Negra, sobretot la zona de la península de Crimea, principals focus, tingué conseqüències importantíssimes per al model d'esclavitud desenvolupant tant a Barcelona com a la resta de ciutats mediterrànies d'Europa Occidental. Els esclaus orientals i balcànics començaren a arribar als ports cristians de la Mediterrània Occidental, desbancant els que fins aleshores havien estat el grup predominant, endogeogràficament parlant, que havien estat els sarraïns. Des de la segona meitat del segle XIV, doncs, i coincidint amb l'arribada de la Pesta Negra, el mercat d'esclaus de Barcelona inicia un procés de creixement sostingut que transforma la ciutat en un dels principals mercats d'esclaus de tot l'Occident cristià. La Pesta Negra, molts autors l'han relacionat, potser de manera massa mecànica, han relacionat la crisi demogràfica del 1348 amb l'augment de l'esclavitud que es detecta no només a Barcelona, sinó a moltes altres ciutats que han estat estudiades a l'entorn mediterrani occidental. I tenen part de raó, ja que en molts sentits hi hagué un abans i un després. No m'hi posaré ara a analitzar quines van ser les conseqüències de la Pesta Negra, si va ser l'arribada d'esclaus per suplir el buit demogràfic o va respondre a altres criteris. El fet és que diversos documents sí que confirmen és que els barcelonins eren plenament conscients de l'augment de la mà d'obra esclava que succeïa des de l'equador del segle XIV. Una força de treball, com deia, que havia deixat de ser majoritàriament sarraïna per convertir-se principalment en oriental i balcànica, és a dir, esclaus procedents també de la zona dels Balcans, sobretot bosnians, i també, a banda d'aquestes procedències, i tot que no hi ha en les mateixes proporcions, també esclaus sards, grecs i subsaharians procedents de la zona de Trípoli, que és la zona que apareix amb el nom de Barca, que era un dels ports de connexió que d'aquesta perspectiva, doncs, tenint en compte aquestes dades i l'augment significatiu de l'esclavitud a Barcelona, no és casual que entre 1359 i 1373 es publicaren a la ciutat les primeres ordinacions municipals que regulaven les operacions de compra-venda d'esclaus, com tampoc ho és que a partir de 1359 les normatives relacionades amb l'ordre públic i social i que estaven destinades al control d'aquests esclaus comencessin també a augmentar, especialment les relacionades amb el fenomen de la fuga d'esclaus. La fuga d'esclaus va arribar a agafar una importància tan elevada que forçà el 1421 la creació d'una assegurança obligatòria contra la fuga d'esclaus masculins a tot el territori del Principat de Catalunya, coneguda com a Guarda d'Esclaus del General de Catalunya. Gràcies als registres que es conserven d'aquesta peculiar institució, que va ser única a tota la Mediterrània Occidental, sabem que l'any 1424 la població esclava de la ciutat de Barcelona fluctuava entre els 3.000 i els 5.500 esclaus, sobre una demografia total que algunes estimacions situen entre els 35.000 i els 40.000 habitants. En altres paraules, entre el 7,5% i el 12,5% de la població de la ciutat era esclava, una xifra realment elevada i que si es compara amb altres cronologies i altres zones, per exemple, a l'Egipte, baix imperial de la dominació romana, al delta del Nil, la població esclava s'ha recordat que estava al voltant del 7%, i a l'Amèrica colonial, al Brasil, per exemple, el percentatge més elevat era el 20%, perquè a Barcelona tenim un 7,5%, entre un 7,5% i un 12,5%, per tant, ens dona una idea de la magnitud que havia assolit el fenomen durant el primer quart del segle XV. Amb el pas de les dècades, però, deia abans, l'erupció de Portugal en el mercat internacional d'esclaus, d'una banda, i la conquesta turca de Constantinople, en 1453, i sobretot l'expansió posterior otomana per tota la Mar Negra, que es va culminar l'any 1484, modificaran la direcció de les rutes de comercialització inaugurant una nova conjuntura que acabà afectant el mercat d'esclaus de Barcelona. Des de mitjan segle XV, l'arribada d'esclaus orientals, eslaus i balcànics començà a minvar a un ritme cada cop més accelerat. Amb l'esclat de la Guerra Civil Catalana, que començà el 1462, els esclaus venuts a la ciutat passaran a ser, sobretot, individus procedents de l'Àfrica subsahariana occidental. I aquesta gràfica pot veure el que és l'evolució de la població esclava per una banda i les compravendes del període de 1472-1516 a partir de documentació imperial. La línia superior correspondria a la població esclava documentada i la línia inferior a les compravendes documentades. El que podem veure és com just després de la Guerra Civil hi ha una pràctica paralització que arriba a 1476 i a partir d'aleshores comença a augmentar l'arribada de la població esclava. El punt àlgid el podrien situar entre 1484 i 1499. Aquesta gràfica és molt important per diverses raons. En primer lloc, perquè demostra que l'economia de Barcelona s'havia recuperat i començava a fer-ho amb força a partir de 1484 i no com ho havíem pensat fins ara, que la recuperació havia estat una mica posterior. I així es pot veure perquè el fet que arribin més esclaus és perquè el teixit productiu de la ciutat s'ha pagut recuperar i hi ha una demanda activa de treballadors i això fa que ingressin noves forces de treball. Bé, una altra gràfica que m'hauria de passar és aquesta. Això és la població esclava dividida per grups de procedència. Podem veure que el grup majoritari són els africans subsaharians, gairebé el 50%, seguits de, no tant de prop, pels sarraïns. Els esclaus sarraïns és interessant tenir en compte que sempre estan presents. En totes les etapes del desenvolupament de l'esclavitud a Barcelona, des del segle XI, els esclaus sarraïns sempre hi són presents. Al principi seran majoritaris, quan arriben els esclaus balcànics i orientals passaran a segon lloc i en aquesta nova etapa de l'esclavitud a la ciutat també continuaran en un segon lloc, però sempre hi són presents. El tercer grup és un grup desconegut, no podem saber a partir de les fonts documentals d'on procedien, però tot fa pensar que era població negra i població sarraïna. Tercer grup serien els nascuts en terres cristianes, és a dir, esclaus de segona generació que havien nascut bé als territoris de la Corona d'Aragó, de Castella, de Portugal, Sicília, etc. Esclaus canaris, cal tenir present que el 1495 s'acaba la segona etapa de la conquesta de les Illes Canàries i arran d'aquestes conquestes part de la població és esclavitzada i és venuda tant a Castella com als territoris de la Corona d'Aragó. A Castella el fenomen és molt més significatiu, sobretot a Sevilla, s'ha pogut documentar una afluència considerable d'esclaus canaris, mentre que tant a València com a Barcelona l'afluència va ser una mica més limitada. esclaus turcs dels conflictes a la Mediterrània amb el poder otomà, esclaus euroasiàtics, això seria els vestigis d'aquesta antiga, aquest antic model d'esclavitud oriental que encara arriben als uns esclaus, igual que els esclaus d'Europa central i oriental, algun hongarès, algun albanès que encara continua arribant, i tan sol un individu, però penso que la dada significativa, que presumiblement provenia d'alguna de les illes del Mar Carib. Val a dir que en el segon viatge de Colom a Amèrica, Colom no torna d'aquest segon viatge, es queda a Amèrica, però sí que envia a un dels seus capitans amb 500 esclaus carips, perquè la seva intenció era, en una etapa posterior, intentar enviar a la península Ibèrica més de 400 esclaus per vendre'ls. I en aquest segon viatge sí que torna a Diego de Torres amb 500 esclaus, els quals són venuts en els principals mercats de la península Ibèrica, sobretot a Andalusia i València. I aquí sembla ser que, com a mínim, tenim un individu, presumiblement d'allà, perquè el document no és prou clar, però diu que ve de la terra de la Cucanya, no? La mita de la terra de la Cucanya, i bueno, fent una mica d'investigació a partir d'aquest mite, sí que he pogut veure que aquest mite, ràpidament, aquest mite és un mite que neix a la cultura occidental, al país del Pays de Cocagne, que seria a terres franceses, és un país on hi ha una producció de la Cucanya, que és el mite de la riquesa, i aquest mite ràpidament es traspassa a Amèrica, en el primer moment del descobriment, i acabarà convertint-se en el mite del país de Jauja. I de segons el document, aquest esclau prové del país de la Cucanya i tot sembla indicar que la França no ve, o sigui que la Cucanya en aquest temps ha de ser per necessitat el Mar Carib. Aquesta gràfica, són dues gràfiques, la de l'esquerra, és interessant perquè el que està transmetent és la impressió a partir de la documentació de la percepció del color. No els esclaus que sabem que eren d'aquí o d'allà, sinó com veuen els barcelonins, els notaris barcelonins, aquests esclaus. No? Veiem que la producció de negres, per exemple, és major, ha augmentat, i això s'explica perquè molts serrains també ho eren de negres. Tenim un percentatge bastant baix de blancs, els jors, que són 5,9%, els jors són mestissos o olivacis, és a dir, població del nord d'Àfrica, de Canàries, que la seva pigmentació és un to olivaci, o mestissos de blanc i negre, no? Els mulatos, diguem. I un percentatge també força elevat de població que no podem determinar el seu color, però que torna a indicar que possiblement és població negra i població serrana. I quant a les ràdios de gènere, també és molt interessant veure aquest nou model d'esclavitud que es desenvolupa, que inverteix les proporcions de gènere que s'havien donat en el segle i mig precedent. Abans, durant l'etapa de l'esclavitud balcànica i oriental, les proporcions de gènere sempre havien estat afavorint el sector femení, més o menys 2 a 1, 2 a 1, 2 i mig a 1. I ara, en aquest nou model, veiem com a tota la península ibèrica que s'ha pogut estudiar, que les ciutats que s'han estudiat, les proporcions es decanten a favor dels homes. Això té una explicació, hauríem de mirar la lògica de la tracta interafricana, no? aquests moviments d'esclaus dins del continent africà, i veurien com la demanda dels estats nord-africans, que tenien una demanda especialment de dones per nutrir els seus harems, feia que els excedents d'esclaus, que els seus portuguesos agafaven a la costa, fossin més aviat homes. Bé, el número total d'esclaus que es documenta en aquest període, és una mica agosarat dir número total perquè això és un recompte fet a partir de les fonts notarials, si mai tenim la certesa de saber quin número absolut tenia, però bueno, el recompte surten 1.200 esclaus, que si recordem la xifra que donava abans per 1.324 hi ha una diferència abismal. Per 1.324 podríem tenir aproximadament 3.500 esclaus per la ciutat i ara tenim 1.200 esclaus que no arriba al 5% de la població total. Clar, la diferència és molt sobtada i és més encara si comparem aquesta xifra, 1.200 esclaus, amb el que sabem que ja està treballat en altres ciutats ibèriques com Màlaga i València. Barcelona, 1.200 esclaus pel període 1479-1516, Màlaga, 2.100 esclaus per 1489-1516 i València, el gran mercat per excel·lència de la península ibèrica, no portuguesa, 7.300 esclaus. La diferència sobta i davant d'una constatació tan evident potser cal preguntar-se per què es dona aquesta situació, és a dir, com explicar que una ciutat amb una trajectòria tan ben definida en el comerç d'esclaus com havia estat Barcelona de sobte ocupés el lloc d'un mercat secundari en un moment en què l'afluència d'esclaus procedents de l'Àfrica Negra era especialment intensa. Podria avançar-se que la llunyania de Barcelona respecte als principals circuits comercials que s'estaven consolidant a l'Atlàntic era un important hàndicap. Els barcelonins tenien l'Atlàntic massa lluny i la seva tradició sempre havia estat de comerciar la Mediterrània. Per tant, l'accés a aquest nou flux d'esclaus havia de ser un hàndicap. També podríem considerar que les conseqüències de la Guerra Civil Catalana i del període de postguerra havien debilitat la capacitat de l'economia barcelonina per estimular el seu mercat de treball i augmentar així la demanda de forces laborals, fossin lliures o esclaves. Però encara hi ha un tercer argument que cal tenir en compte. La guerra i una sèrie de brots epidèmics, que estan ben documentats, també havien provocat un important descens demogràfic. Però la suma de tots aquests factors, és a dir, el context geogràfic, econòmic i demogràfic, més que ajuda a explicar la relativa poca incidència de l'esclavitud a Barcelona, semblen suggerir just el contrari. És a dir, dibuixen una situació en la que confluïen les condicions idònies per a que Barcelona absorbís una quantitat d'esclaus com a mínim similar a la que es documenta en altres ciutats. Aquestes condicions eren escassetats de forces de treball i possible tensió salarial alcista, és a dir, si hi ha una minva de treballadors lliures o de treballadors que puguin treballar, el que acostuma a passar és que els salaris pugen, i per poder reduir aquesta pujada de salaris el que s'ha de fer és introduir noves forces de treball perquè puguin baixar. La segona condició és l'acumulació de capitals i mitjans de producció en les classes benestants. I la tercera condició és possibilitats reals d'accés a les àrees de reserva subsaharianes, perquè aquí val a dir que els mercaders catalans sí que participaran en el tràfic d'esclaus en l'Atlàntic. Tingueren una participació molt activa que està molt ben documentada, no únicament en el comerç d'esclaus, sinó també en el comerç i la producció de sucre a Canàries i Madeira. Però la ciutat de Barcelona no va absorbir un gran nombre d'esclaus i no ho va fer perquè aquestes variables, especialment la de l'escassetat de forces de treball, tan sols es donaran amb intensitat dins l'àrea catalana, sotmesa com havia estat als efectes de la guerra. En altres paraules, les forces de treball de Barcelona i d'algunes zones de Catalunya havien minvat, però no la d'altres geografies relativament properes. Com a mínim, això és el que sembla suggerir el fet que en aquest mateix període en què es documenten aquests 1.200 esclaus, també he pogut documentar la formalització de prop de 3.000 contractes d'aprenentatge de joves treballadors procedents de diverses zones geogràfiques, especialment del sud de França, de Castella, de Portugal, de la resta dels territoris peninsulars de la Corona d'Aragó i de les principals illes de la Mediterrània Occidental, que seria aquesta gràfica. Aquesta gràfica és molt interessant per la discussió. En primer lloc, bueno, són les dues línies d'abans, compravendes d'esclaus, esclaus documentals segons les fonts, i la línia superior són contractes d'aprenentatge de joves, homes i dones que venien a treballar a Barcelona. El primer que sobta és que veiem que les gràfiques tenen un comportament força similar. Quan hi ha un augment de l'arribada d'esclaus, també hi ha un augment de l'arribada de treballadors lliures. I també una de les coses interessants és que els episodis de pesta, que són les línies grises més gruixudes verticals, les grises verticals serien episodis de pesta i les negres en vertical serien prohibicions del consistori municipal de les autoritats de la ciutat de que entrin persones, naus o mercaderies que vinguin de ciutats on se sap que hi ha un brot epidèmic. Doncs aquestes línies coincideixen amb baixades de l'arribada tant d'esclaus com de treballadors lliures. Clar, en aquesta gràfica queda clar que l'esclavitud respon en primer lloc a una demanda de treballadors. O dit d'una altra manera, l'esclavitud apareix quan una estructura econòmica determinada és capaç d'absorbir certa quantitat de treballadors forans. La documentació de Barcelona és molta al respecte. Des de l'esclau que exercia com a bastaix, massiu de Ribera, traginer o assaonador, fins a l'esclava que era destinada a les feines de la llar, tots tenien, en primer lloc, una clara funció econòmica, que podia ser dirigida cap a l'execució de feines dures i ingrates, igualment en el cas dels homes, o bé cap a l'alliberament d'hores de treball del nucli familiar propietari i la substitució del lloc que hauria ocupat una serventa lliure. La falta d'especialització i la polivalència són doncs els dos conceptes clau que millor defineixen el treball dut a terme pels esclaus. Però al marge dels aspectes purament econòmics, l'esclavitud també va tenir una dimensió social i cultural en la seva relació amb la comunitat lliure. I ara permeteu-me que torni un altre cop a l'antiguitat clàssica, i en aquest cas el filòsof Aristòtil i l'agrònom romà Varro. Tots dos argumentaven que l'esclau era poc més que un animal amb ànima sense logos, és a dir, un animal amb ànima però sense capacitat de raonament, o una eina que podia articular paraules, el famós instrument d'un vocale que defensava Varro. Segons els autors clàssics, l'esclau era un bé d'intercanvi, una força de treball que sols es diferenciava dels animals perquè podia articular paraules sense sentit. Però van descuidar la seva principal qualitat, que era la seva humanitat. L'esclau mai deixava de ser un ésser humà amb voluntat i capacitat d'acció, amb sentiments i emocions, creences i determinacions. I és cert que els contemporanis del filòsof o de l'agrònom no ignoraven aquestes subtileses, com tampoc ho farien els seus descendents medievals. I és per aquesta raó que totes les societats propietàries d'esclaus crearen normes i regles per tal de fer encaixar el fet de l'esclavitud en les seves realitats socioculturals. I novament, el cas de Barcelona no és pas una excepció. En aquesta gràfica, no sé si es veu però no ho veu, no sortit massa petit, bé, això és una visió diacrònica, cronològica, de les disposicions aprovades pel Consistori Municipal relacionades amb l'esclavitud. Estan agrupades en quatre grans àmbits temàtics: fugues i control econòmic dels esclaus, ordre públic i control social, mercat de compra-venda i mercat de treball. La part de l'esquerra, dient que hi ha una numeració de 1 a 9, seria el número de disposicions aprovades en cada ordenació. Una ordenació era una normativa que traia el Consistori Municipal, el govern de la ciutat, i cada ordenació podia tenir un número diferent de disposicions que regulaven l'afer que s'estava tractant en aquell moment. I, per altra banda, tenim la línia cronològica, que aniria de 1990 a 1514, és l'última que tinc documentada. Bé, és interessant veure com, mentre que el primer gran bloc, que són les fugues i el control pecuniari dels esclaus, hi ha diverses ordenacions que es van publicant al llarg de la primera meitat del segle XIV, a partir de 1350 hi ha un boom de publicacions de disposicions que coincideix amb la Pesta Negra i amb aquest suposat augment de l'esclavitud, i després tindríem aquestes que estan en puntejat, que no són pròpiament ordenacions del municipi, sinó que són ordenacions reials, que va ser l'aprovació de la Guàrdia d'Esclaus al General de Catalunya. En segon lloc, veiem ordre públic i control social. No són gaire numeroses les que es van publicant al segle XIV, però en canvi al segle XV, quan ja l'esclavitud és un fet arrelat a la societat catalana, sí que veiem que hi ha una explosió, entre cometes, de disposicions destinades a controlar aquesta població esclava. El quart bloc, em salto al tercer, el quart bloc seria el mercat de treball. També veiem com a principi no hi ha una regulació clara, i si més no, fins a principis del segle XV i sobretot a mitjans del segle XV. I això es deu sobretot a una reacció dels gremis que reaccionen davant una allau d'esclaus que es progressa al primer quart del segle XV, quan veuen perillar els seus monopolis de treball, per si dir-ho, no? I també intentar fer encaixar aquests nous treballadors que arriben a la ciutat en diferents àmbits de la productivitat. I per últim, el mercat de compra-venda, que és el tercer bloc. Veiem una primera regulació just a meitat del segle XIV, que respondria a aquest augment de la població esclava, però no és fins 1433 quan es crea la gran normativa que regularà el mercat de compra-venda d'esclaus de Barcelona, que coincideix amb la bancarrota, amb la fallida de la Guàrdia d'Esclaus, i coincideix també en regulacions importants en el mercat de treball. És a dir, aquesta normativa ens està indicant clarament quin és el moment de més importància de l'esclavitud durant el segle XV. Bé, no m'extendré més, no tinc la intenció d'extendre'm gaire amb les opinacions, penso que ho heu fet bastant, però bueno, sí que dona una bona idea per veure aquesta evolució de l'esclavitud a la ciutat. Per canvi, el que sí que m'agradaria és tornar a la paradoxa que deia l'antropòleg francès Claude Mellassou quan es produïa l'arribada de l'esclau a la comunitat de l'amo com un no ésser. Quan l'esclau entrava a la comunitat de l'amo, segons Claude Mellassou, ho feia com un no ésser, no? Un ésser que havia estat despersonalitzat i alienat. Aquesta mateixa idea, i tornem ara al pensament de l'antiguitat clàssica, ja havia estat expressada pels pensadors clàssics quan definien l'esclau com un ésser deshumanitzat, com ja hem vist amb Barró i Aristòtil. Però l'esclavitud, en el fons, el que implicava era la subjugació d'un grup de persones respecte a un altre, tots ells éssers humans, no obstant, i amb capacitats contrastades de socialització. Com a ésser humà tenia aquesta capacitat de crear nous gigants. I aquí em permetreu que fessi un petit incís més teòric, potser, per parlar de la socialització. Són quatre idees que espero que no siguin gaire dures d'entendre, però bueno, penso que servirà per poder continuar la conferència. El procés de socialització, així com els mecanismes que serveixen per modelar la identitat individual, han de ser entesos com processos essencialment dinàmics. La socialització, doncs, és un procés mitjançant el qual l'individu adopta els elements socioculturals del seu medi ambient i els integra a la seva personalitat per adaptar-se a la societat. Això és una obvietat, és el que fem tots des que naixem. No? Tenim un medi ambient del qual anem rebent els estímuls socials, els anem interioritzant i això conformarà la nostra personalitat. L'individu, així, des del seu naixement, construeix ininterrompudament els seus referents socials i culturals. Des d'aquesta perspectiva, es pot argumentar que l'esclau, des del moment en què és capturat, pateix un brusc canvi en el context en què es desenvolupa socialment. Però no, aquest procés no es pot interrompre mai, ja que l'esclau no deixa de ser un ésser humà. En altres paraules, l'esclau, en tant que individu socialitzat i socialitzable, entrarà en contacte amb nous sectors del seu univers cultural, amb realitats parcials que contrastaran amb els referents socioculturals de base adquirits a les primeres etapes de la socialització. És a dir, des del moment en què és capturat, l'esclau pot construir, reconstruir els seus referents culturals i socials per anar incorporant-los, però mai pot interrompre el procés de la socialització. I veiem ara què diuen les fonts baixmedievals. En concret, anem a veure què diuen els llibres de confessions de captius que es conserven a l'arxiu del Regne de València i que és una font del tot excepcional, no es pot comparar amb res més, perquè no hi ha res més conservat que s'hi assembli, i que en essència el que són es tracta d'uns registres que el que feien era anotar els interrogatoris dels que eren sotmesos als esclaus quan arribaven a la ciutat de València. I en aquests interrogatoris les preguntava gairebé tot, on havien estat capturats, qui els havia capturat, quina llengua parlaven, d'on venien, de quin regne, quins familiars tenien, per on havien passat, etc. etc. L'objectiu d'aquests interrogatoris era, d'una banda, declarar els esclaus de bona guerra, és a dir que aquests esclaus eren legalment esclaus i podien ser esclavitzats, i acte seguit, taxar aquests esclaus per la corona, calcular el seu preu en el mercat per poder cobrar la imposició determinada, l'impost que gravava les compravendes d'esclaus en el Regne de València. Però gràcies a aquesta documentació, el que coneixem en el fons és la intrahistòria d'aquests esclaus, quina va ser la seva experiència personal, d'on venien, quines llengües parlaven, quins eren els seus familiars. És a dir, la imatge que ens dona no és la d'individus desocialitzats, despersonalitzats o deshumanitzats, com definia l'antropologia francesa, sinó la d'homes i dones que havien patit el drama de l'esclavització. En tant que individu, això és un dels registres de confessions de captius que es conserva al seu Regne de València. Així que, en tant que individu, la nova fase en la socialització de l'esclau s'iniciava, doncs, en el mateix moment de la captura. A partir d'aleshores, eren tres els principals elements que començaven a operar en el procés de construcció de la nova identitat. En primer lloc, l'aprenentatge lingüístic, una etapa fonamental en el procés d'inserció dels esclaus a la societat basalmínica medieval. No tots assolien el mateix domini lingüístic i moltes vegades aquest diferent grau de domini de la llengua es feia valer com a sènia d'identitat d'aquests esclaus. Per exemple, els esclaus fugats, els documents que s'han conservat d'esclaus en fuga i d'ordres de buscar aquests esclaus, a vegades sí que es fa servir el domini lingüístic de l'esclau com una sènia d'identitat per poder trobar aquest esclau i dir si aquest és l'esclau que ha fugit i aquest és el segon. Un segon element important en el procés de construcció de la nova identitat seria el primer contacte amb l'univers religiós, o dit amb altres paraules, el primer contacte amb la interpretació simbòlica de la realitat. És a dir, aquesta fase s'iniciava amb el bateig forçat, és a dir, l'esclau arribava a la ciutat on havia de viure com a esclau, o fins i tot abans d'arribar era batejat forçosament, se li donava un nou nom, cristià, i aquest seria la seva nova etiqueta que identificaria com a nou membre del col·lectiu en el qual formaria part. Val a dir que el bateig forçat, el que indica, entre altres coses, és la intenció del grup dominant, del grup al qual pertany l'amo, d'imposar les seves creences per sobre de les creences de l'esclau. I el bateig és considerat també el primer nivell per a la salvació de l'ànima de l'esclau, ja que és una mena de metàfora de l'alliberament, ja que en definitiva, i segons la ideologia cristiana, i això provendria de les tesis aristotèliques de l'esclavitud natural, era gràcies a aquest sagrament que es redimia l'ànima i es feia, d'alguna manera, l'esclau un ésser nou que des d'aleshores quedava enquadrat a la societat cristiana com un altre més dels sectors que en formaven part. I el tercer element a tenir en compte és el reconeixement de les jerarquies socials. I aquest reconeixement en bona part requeia la responsabilitat de que l'esclau pogués reconèixer aquestes jerarquies en l'amo en el qual hauria de servir. En aquest context, la influència que l'amo i la seva família arribaven a exercir sobre l'esclau, la representació de la societat que podien arribar a transmetre-li i la rectitud o no que li exigien en la seva adaptació eren probablement els principals elements que propiciaven un grau més o menys intens de socialització a l'entorn familiar propietari o que afavorien l'aparició de vies alternatives. Si mirem l'explotació laboral dels esclaus, veurem un factor, un vector important per entendre aquest procés de socialització. aquí el que cal és separar entre esclaus i esclaves perquè la seva integració, la seva explotació laboral eren diferenciades i aquesta diferenciació el que feia era afavorir vies alternatives de socialització. En el cas de les esclaves, el dedicar-se normalment al servei domèstic i també encarregar-se dels fills del amo, el que propiciava era la creació d'estrets lligams amb les famílies propietàries que acabaven amb un intens procés de culturació que podia arribar a la completa assimilació. En molts casos, aquestes esclaves podien fins i tot reconèixer en la mateixa família propietària, adoptar tot el seu univers cultural i fer-ho propi. En el cas dels esclaus, per contra, com que la seva força de treball era explotada a través de la polivalència i això implicava el lloguer i la cessió a terceres persones, feia que la seva socialització anés per un camí diferent. Així doncs, l'esclau masculí no sols es relacionava amb el nucli propietari i veïnal més proper, sinó que també ho feia, i possiblement amb molta més intensitat, amb aprenents, jornalers i esglaiats lliures, amb qui compartia esforços però també diversions, com algunes ordenacions emeses pel consistori, deixen clar, hi ha una sèrie d'ordenacions, per exemple, que prohibeixen a fadrins, massips i esclaus a jugar pels carrers de la ciutat, a llançar-se taronges, pedres o a llançar focs d'artifici. D'aquesta manera, doncs, l'ambient laboral marginal es convertia per l'esclau, donat aquesta polivalència i aquest mercat de lloguer de la seva força de treball, doncs aquest ambient marginal laboral es convertia en el seu medi de socialització, un context en què la negativitat que sovint hom pot associar a la marginació passava a ser un veritable vehicle d'inserció social. En definitiva, tant els esclaus com les esclaves vivien en els ambients ideals, tot i que substancialment diferenciants, per potenciar i reforçar l'adopció d'elements socioculturals que se sumarien a la modelació de les seves noves identitats. Una última fase en el procés de socialització de la que m'agradaria parlar dins del procés de l'esclavitud és l'accés a la llibertat. En primer lloc, és necessari deixar clar que, segons reflecteix la documentació, jo quan vaig començar, me'n recordo que jo pensava que l'esclavitud ha de ser captura, l'esclau viu com a esclau, és alliberat i posteriorment té la seva vida com a llibert i acaba morint com a llibert. Bé, doncs la documentació diu que no. La documentació és molt clara i sobre un miler i escàs d'esclaus documentats no hi ha un centenar d'alliberaments documentats. I això és una realitat que no només es documenta a Barcelona, sinó que també s'ha documentat a altres ciutats com Màlaga, Granada, a València i també en altres llocs més allunyats i períodes, com a la Roma clàssica, perquè els estudis que s'han fet semblen indicar que l'alliberament era molt més estrany que lo normal, i també a l'Amèrica colonial. Tot i així, i tot i ser relativament poc nombroses els alliberaments, l'accés a la llibertat simbolitza un episodi prou significatiu del procés de socialització. Alliberaments hi havia molts, no? L'esclau es podia alliberar mitjançant la fuga, però el que interessa és detenir-se en dos tipus de modalitats que són poder les més comunes, que serien l'accés directe a la llibertat sense cap tipus de condició i l'accés condicionat a la llibertat. Començant per les primeres, per la manumissió directa, l'alliberament directe, val a dir que la majoria dels casos que he pogut documentar responen a l'alliberament d'esclaves properes al nucli familiar propietari o d'esclaus que havien nascut a casa dels amos. El que sembla indicar que aquest tipus de manumissió era concedida a individus que havien experimentat un intens procés d'aculturació que podia haver arribat a la completa assimilació. Aquests esclaus que es reconeixien arribaven a reconèixer amb la família propietària. Però també és cert que en alguns casos qui era alliberat ja era una persona d'avançada edat, ja no era una persona jove i per tant no havia deixat de ser productiva. I aquesta mateixa idea és interessant veure com Cervantes en el Quixot la va reflectir, jo penso que perfectament, quan deia, los ahorran, és a dir, los liberan y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con título de libres, los hacen esclavos del hambre de quien no piensan ahorrarse, liberarse, sino con la muerte. Això és prou indicatiu. Ja en quant a la manumissió condicionada, l'accés a la llibertat condicionat, el seu anàlisi és a priori força més complex. En primer lloc, cal mirar de comprendre els factors que possibilitaran l'existència d'un tipus de contracte amb el qual el propietari es comprometia a alliberar el seu esclau si aquest complia determinades condicions, que podrien ser econòmiques, és a dir, el pagament a terminis d'un preu fixat, que acostumava a ser el doble o el triple del preu que es podia pagar en el mercat per un esclau, o que podien ser en forma de prestació de servei, un servei temporal per un determinat període, que acostumava a ser 2, 4 anys, 5, 6, 8, podia pujar 12, que treballava en aquest període i passat aquest període marge d'aquestes condicions, el compromís de manumissió també acostumava a exigir certes correccions en la conducta dels esclaus, com ara l'afició per la beguda i el joc, l'alcobateria, el proxenetisme, el robament, la blasfèmia, la participació en baralles, la desobediència o la falta de fidelitat envers l'amo. I fins i tot en alguns casos s'ha pogut documentar l'exigència d'acabar a conductes clarament foranes des del punt de vista cultural. Hi ha un cas molt conegut, que és un esclau negre, que el seu amo li promet la llibertat si el serveix durant 8 anys fent de cuina i si a més es compromet a no fugir per les nits a tocar el tambor amb els seus amics. L'esclau resulta que sortia i a l'amo això li agrada i per tant li exigeix que no surti a tocar el tambor. Bé, des d'una perspectiva econòmica, agafant aquest tipus de contractes, es pot argumentar que el propietari, a través de la promesa de la llibertat, el que tractava era d'augmentar la rendibilitat del seu esclau. És a dir, un esclau que treballés malament o tingués una baixa productivitat, si li donava com a premi la llibertat després d'un període de treball de 6-8 anys, podia aconseguir que aquest esclau treballés com ell volia. Però el fet que els esclaus fossin taxats d'alcohòlics, violents o desobedients no és quelcom que hagi de quedar a l'esfera de l'anècdota, o que pugui ser analitzat com l'assumpció sense més de determinats patrons de conducta propis dels contextos de marginació en els que molts d'ells s'havien desenvolupat socialment, com anteriorment s'ha vist. Tornem per un moment a la idea de l'eina animada defensada pels pensadors de l'antiguitat clàssica. A través d'aquest concepte de l'eina animada, de l'esclau com un animal amb ànima sense capacitat de raonament, es legitimava l'esclavitud i es reforçava la creença de que l'esclau era un ésser inferior a l'home lliure. Però aquesta manera d'entendre l'esclavitud era diàriament qüestionada per actes voluntaris i organitzats de resistència esclava. Per poder donar sentit a aquesta contradicció, els propietaris de l'antiguitat explicaven aquests actes de resistència advocant a suposats defectes naturals dels esclaus, com la malfeineria, la gula, la inclinació pel robatori de beguda o la pràctica immoderada del sexe. Uns éssers que, als seus ulls, segons el seu judici, estaven inclinats a causar problemes degut a la seva naturalesa abjecta. Columela, per exemple, aconsellava que el minicus, és a dir, el capatàs que estava al càrrec dels esclaus que treballaven a les hisendes, els amos, estigués acostumat des de la infància a les feines del camp, ja que, si no era així, un capatàs, i cito, apàtic i somnolent, acostumat a l'oci, la palestra, el circ, el teatre, el joc d'atzar, les tavernes i els postíbuls de la ciutat, podia arribar a ser un desastre per l'economia de la vila. Segles més tard, i a la Barcelona del segle de finals del segle XIV, un document descriu els esclaus d'aquesta manera. Així com a persones brutes i voluptuoses, que han sembrat a la vida ciutat molts i diversos vicis que havien acostumats a estar ja en les terres, on vivien voluptuosament i siguent una vida bestial. Així com són embriagueses, luxúries, alcabuteries, ladornicis, marxines i molts altres crims enormes dels quals abans d'aquest temps era quítia aquesta ciutat. El redactor reproduïa amb exactitud mil·limètrica la mateixa idea reflectida segles enrere pels seus avantpassats clàssics. La resistència de l'esclau era interpretada com una clara evidència de la seva inferioritat que justificava un menyspreu que tan sols podia ser corregit, i aquest era l'objectiu del document, a través del càstig corporal. El text insisteix poc després en aquesta última idea al sentenciar que els dits esclaus i esclaves són inclinats a vicis i de si mateix no amb virtuts ni bones costums, perquè és mester que siguen corregits i, per força, tornats a bona regla de viure, i tant quan sigui possible, que ara en paraules no hi temps se corregirien, car escrit és que servus duros non hemen de vitur verdes. És a dir, l'esclau revoltós, l'esclau desobedient, no pot ser corregit mitjançant la paraula. Això és un aforisme bíblic, aquesta frase en llatí. És un aforisme bíblic que surt està recollit en el llibre dels Proverbis i reproduïda també a l'escola Tiones de Cassià al segle V després de Crist, i critica obertament la teoria del bon tracte mitjançant la paraula que havien defensat Barró i Columela i s'aliena sense embuts amb la pràctica del tracte dur que feia més de 1.500 anys havia descrit Cató. Des d'aquesta perspectiva, doncs, cal tornar-se a preguntar pels factors que possibilitaren l'existència del compromís de manumissió a la Barcelona de Comallada. Recordem, el compromís de lliurar l'esclau a canvi d'una prestació en forma de treball i a canvi d'una correcció en el seu comportament. Al marge dels condicionals econòmics que podien fer que el propietari hi accedís, la capacitat d'acció de l'esclau es perfila com un poderós element que podia forçar la seva sortida del sistema, ja que la resistència passiva, és a dir, la mala execució de les tasques assignades, les absències més o menys prolongades, la desobediència i altres formes d'oposició a l'esclavització, qüestionaven el principi d'autoritat, trencaven amb la relació de subjugació i danyaven la productivitat. I així sembla indicar-ho novament aquest mateix document quan sense ambigüitat s'afirma que molts dels drets d'esclaus a esclaves per força han obtingut la talla, és a dir, llibertat, o franquea amb mal servir, en tant que llurs senyors a dones també n'escàndol a perill de llurs persones els han aguts la curiositat de si mateix. En definitiva, i tot i que foren poc nombrosos, els alliberaments preservaven i reproduïen el sistema esclau. L'esclavitud no es podia entendre sense la contrapartida que era la llibertat. Els esclaus escollits, entre cometes, per ser alliberats, eren individus conflictius, persones d'edat avançada o dones i nens propers al nucli propietari que s'havien guanyat el favor dels seus amos. Aquests alliberaments no qüestionaven l'existència del sistema esclau, no qüestionaven l'esclavitud en si mateix. Eren compensats amb l'establiment de noves formes de dependència com el patronatge. Permetien al sistema alliberar-se d'aquells elements menys útils o més difícils de subjugar i no feien perillar l'equilibri de la societat esclava, ja que la ruptura introduïda per l'alliberament era subsanada d'una banda amb l'adquisició de nous esclaus i de l'altra a través de la inserció del llibert a la societat lliure després d'un període més o menys dilatat. Des de l'accés a la llibertat i la recuperació com a mínim de lliure de la ingenuïtat, de la llibertat natural, la vida del llibert es trobava ja condicionada pel camí que havia pres la socialització durant la seva etapa en esclavitud. Són pocs els exemples que poden ser documentats i excepcionals els casos en què és possible reconstruir l'experiència vital d'un individu des de la seva arribada a la ciutat com a esclau fins a la redacció del seu testament com a llibert. La casuística, però, mostra una veritat en què sense sortir, en la majoria dels casos, dels ambients socioprofessionals empobrits, confluïen distintes històries personals. Des d'individus que havien assolit un grau de socialització, podríem dir positiu, que arribava fins i tot a culminar amb l'adquisició de la ciutadania, un procés que val a dir que no era merament formal, sinó que implicava el reconeixement social de l'individu i la seva equiparació en la comunitat lliure, com a mínim en quant a reputació i honradesa, fins a llibertes dedicades a la prostitució o al proxenetisme, aquestes històries foren protagonitzades per homes i dones que després d'haver patit el dramàtic fet de l'esclavització i el desarrelament, culminaran diferents processos de socialització fins a ser enquadrats dins l'univers de la societat tardomedieval. En definitiva, i per concloure aquesta conferència, recuperant les primeres idees en què he estat iniciada, potser seria més adient parlar ja no de mort social de l'esclau, com defensava en Patterson o Mellassú, sinó de resurrecció social en un nou context en què les seves capacitats adaptatives i de resistència, però també els condicionants externs o estructurals als que l'esclau va haver de fer front, condicionaren el procés de socialització cap a direccions divergents. Bé, fins aquí el que m'havia preparat. La meva idea era intentar donar aquesta visió no tant de les dades numèriques i de com va anar l'esclavitud, sinó intentar comprendre l'esclavitud des de la seva complexitat social i cultural. I ara crec que tindrem temps per preguntes, així que el que vulgueu preguntar, estaré encantat. Gràcies.
Moltes gràcies, Ivan. I ara, com sempre, passa el torn de paraules. Qualsevol pregunta, qualsevol aclariment, comentari, matització. Ara de seguida passa el micro.
Sí, bona tarda. Jo el que volia preguntar és per què has triat la data de 1516? Pot dir que en aquest moment s'ha acabat l'esclavitud o hi ha un impàs important?
No, bàsicament és per una qüestió de raonament acadèmic detallat en algun lloc i vaig agafar el regnat de Ferran II, que és 1479-1516, perquè em permetia veure aquest canvi de model d'esclavitud, que és el moment quan es produeix. I clar, la pregunta és si hi ha més esclavitud després. Segurament sí, abans la Carme feia esment a la confraria de Sant Jaume, que no hem parlat de la confraria, però bueno, com a dada per poder tenir una idea, la confraria es funda el 1455, que és una confraria d'esclaus negres, i l'última referència que he documentat és del 1599. És a dir, fins tot el segle XVI hi ha esclaus segur. I la meva impressió és que és un fenomen que va a la baixa, durant el segle XVI, que va a la baixa però continua sent important, el segle XVII ja no ho sé, perquè això ja sé que és un altre món per mi, però tot sembla indicar que té certa continuïtat. En el segle XIX sí que sé que hi ha gent que ja està treballant i que encara hi ha aquesta participació dels esclaus en la vida urbana. Això està ben documentat. O sigui, la meva idea és aquesta, no? En el segle XVI encara hi ha esclavitud, caldria veure què passa el XVII i el XVIII.
Dins de la literatura catalana existeixen referències a l'esclavitud, als negres, o per exemple dins dels contes de nens? És una pregunta que m'estic fent.
Sí, sí, existeix. Sí, és difícil de trobar, però sí, el Tirant molt gran, per exemple, sí que hi ha un passatge que es parla d'esclaus. Hi ha una comèdia que és molt poc coneguda del segle XVI, que és anònima, que es diu La farsa d'en Corneille, que està protagonitzada per dos esclaus, un esclau musulmà i un esclau negre. I clar, no és un tema que hagi treballat directament, clar, la literatura espanyola sí que és molt més fàcil, la castellana de veure, no? Perquè la literatura del segle d'or està plagada de personatges negres. I aquí a Catalunya sí que en tenim algun exemple, potser caldria que algun dia s'hi posés i pogués documentar més exemples, no? Però que hi ha, sí, sí que hi ha, sí que hi són.
Jo tenia una curiositat, i és que s'ha pogut fer com algun seguiment d'algun esclau, o sigui, que la seva família hagi transcendit, o sigui, que hi hagi hagut com... M'ho explico?
En quin sentit?
O sigui, que hi hagi com una mena de cronologia d'algun personatge que s'hagi conegut en un principi com esclau, que després hagi estat alliberat, per exemple, o sigui,
sí, sí.
Ha estat
sí, sí, home, tenim dos exemples molt notoris, que són les cultures, a més, es van dedicar a l'escultura i els tenim ben a prop d'aquí, a la façana de la Casa de la Ciutat, va ser confeccionada per un exesclau allà a Riudadeu, que va ser esclau d'un mestre escultor de Barcelona i després va agradar el seu taller i va continuar la seva obra. O sigui, tenim pocs exemples, a Riudadeu seria un, que és el segle XIV, un esclau grec, si no m'equivoco, que sí que té una producció, també va treballar en el monestir de Poblet, en sí, està molt ben documentada la seva feina com a escultor i està reconegut, és un dels autors que s'estudia en història de l'art, de fet, i aquest home havia estat d'esclau. Sí.
I amb l'alta de mitjana no hi havia d'esclau a Barcelona?
Sí, amb l'alta de mitjana, clar, si anem més enllà, més enrere del segle XI, el problema és la documentació que d'una banda no està treballada, i d'altra no coneixem que hi havia. Sí que Pierre Bonassí, per exemple, va treballar més l'àmbit rural i sí que ell constata l'existència de quadries d'esclaus que seria el model de l'antiguitat clàssica, aquests esclaus rurals que treballaven la terra, ells els documenta fins l'any 1030, penso que és el cas de Catalunya, no? Que més o menys coincideix amb la figura d'aquesta nova onada d'esclavitud ja urbana, que seria els sarraïns. I a ciutat, clar, jo mantinc, és una hipòtesi, evidentment, no? Però jo mantinc que sí, que l'esclavitud, igual que en l'antiguitat clàssica hi va haver esclavitud rural i esclavitud urbana, durant tota l'etapa germànica de confecció i de creació d'armes germànics i el que seria l'etapa dels comtats de Catalunya en el cas de Catalunya, també hi va haver esclaus a ciutat segur. Això caldria investigar-ho i és complicat pel tema de fons.
Sí. Tenint en compte la quantitat d'esclaus de raça negra que hi va haver a Barcelona cap al segle XVI i cap a aquell període, em sobta, o menys així d'entrada, que no hagi tingut un efecte en la nostra raça, el nostre color de raça, a nivell no només català, sinó a nivell peninsular o europeu. No? Sobretot comparant, per exemple, amb un país com Brasil o els Estats Units, no? O sigui que hi ha un component més de mestissatge, no?
Cal tenir en compte primer que els casos de l'Amèrica colonial són molt més recents, no lògicament. Als Estats Units, quan es va morir l'esclavitud, primer la població era significativament molt elevada, mentre la població era esclava, i això va fer que en el moment de l'abolició molta població, que ja hi havia reproducció biològica d'aquests esclaus que volien dir, els tenien fills i continuaven sent esclaus, quedessin allà a la terra. En el cas de la península ibèrica, en el cas de Catalunya en concret, o de Barcelona, la meva hipòtesi, podríem jugar amb dues hipòtesis. Una seria la dissolució biològica, És a dir, que aquestes terrasses, no sé, hauran de 1.200 esclaus, però és un 5% de la població, no és tant. Podria haver hagut un procés de dissolució paulatina d'aquesta població si s'hagués creuat. El que jo penso és que realment no es va creuar, hi va haver mestissatge, perquè un dels factors que impossibilitaven el mestissatge, a banda de la frontera cultural, no, de mantenir relacions una persona caucàsica blanca amb una persona negra, era que les esclaves, quan arribaven a la llibertat, les que arribaven a la llibertat, ho feien amb edats que deixaven de ser fèrtils, amb edats d'esterilitat. Llavors la procreació era molt dificultosa, era molt difícil. I els casos que es poden documentar de mestissatge són molt pocs. I els que venen, o sigui, aquí a Barcelona no he documentat cap mestissatge entre esclava negra i amo blanc, bueno, alguns sí que tinc documentat, però majoritàriament són poblacions que venen ja de fora, que venen de Portugal, que venen de les illes de Madeira o de Cap Verd, que ja venen mestissos. No sé si acabo de respondre a la teva pregunta.
Jo tinc entès que la paraula esclau en si ve de eslau, és a dir, era el de tots el que s'assembla menys o el que s'assembla més a nosaltres i per això eren els dues cars. Això és cert o...?
A veure, l'etimologia de... Les paraules que es fan servir per definir els esclaus tenen una evolució cronològica. El terme esclaus, que convindria amb el terme eslau, és una de les teories, ja es documenta al segle XI, a la zona de Venècia, és la primera referència, i es fa aquest símil, eslau-esclau, i es podria explicar perquè en aquest període, fins al segle XIV gairebé, la població que procedia de la zona eslavònia, la població eslava, era molt important en el prefecte esclaus, no? I va donar el nom a la paraula, al terme esclau. També és cert que la documentació veneciana del segle XIV-XV, per exemple, quan l'esclavitud d'origen tàrtar a la Mar Negra tenia molta importància, els notaris ja no parlen d'esclavos o de serfos, parlen de tàrtaros, no? Diuen el tàrtaros. Igual que passa aquí, al territori de la península ibèrica, que es parla de saracenos, no es parla d'esclavos. Diu saracenos i molt cops es fa servir la paraula saracenos com a sinònim d'esclau. I això passarà també amb la població negra. No? Si dia, no? Quan la solitud negra sigui molt majoritària, es parlarà de negres, de negros i no d'esclau. O sigui que és cert que la paraula esclaus sembla ser que el seu origen seria la població eslava, eslava esclau.
Hola, bona tarda. Jo li volia preguntar, bueno, suposo que l'edat medieval, el 1400, 1500, 1600, els monestirs, tant d'homes com de dones, tenien esclaus. Jo el que voldria saber, si aquests esclaus els deixaven lliures quan el monjo o la monja moria, o com es feia això?
Normalment no. O sigui, que tenien esclaus, sí. Aquí tothom tenia esclaus, tothom que podia comprar un esclau. Aquesta és la màxima, no? I en el cas de monges, monjos o gent d'església, depèn de la voluntat de l'amo. Si l'amo volia alliberar el seu esclau en el seu testament, ho feia, que era una forma d'alliberament. Però molt sovint el que passava és que hi havia una herència a repartir, hi havia uns hereus, i l'esclau era un bé que es podia heretar. Llavors era més lògic que aquest esclau passés a mans d'altre de la família d'algun hereu, o que fos venut fins i tot per costejar l'enterrament, que no que fos alliberat. Que eren alliberats per testament, sí, que en comunitats monàstiques també ho eren, sí, però que fos una cosa majoritària jo no ho diria.
I fins quin segle va durar això, vull dir, de tenir esclaus els monestirs?
Bueno, això jo crec que els monestirs és on millor es podria documentar la presència d'esclaus, perquè els tenim documentats des del segle XII, gairebé. Mossí de Bolet, per exemple, va tenir molts esclaus treballant a les seves hisendes, fins que jo hagi vist fins a principis del XVI. És el que deia abans, com que no s'ha investigat més enllà de 1516, no ho sabem. Això caldria anar i mirar la documentació i en què diu. Però sempre que hi hagi esclaus a ciutat, no hi ha cap impediment perquè els centres monàstics també en tinguin.
I una altra cosa, a Barcelona, un monestir i el resto de Catalunya també i d'Espanya, n'hi havia a tots, a uns quants o poquets o no se sap.
No ho sabem perquè no s'ha estudiat. Els que s'han estudiat, normalment, gairebé tots els monestirs que s'han estudiat, tots tenien esclaus. Clar, tenir esclaus no vol dir tenir 200 esclaus, perquè treballen en un monestir, sinó que una monja tenia el seu esclau, la seva esclava personal. No? L'abadessa podia tenir un parell d'esclaus, esclaves en aquest cas. O un monestir masculí, doncs també hi podia haver alguns esclaus. També en monestirs femenins, que això sí que es veu, no? Aquí a Barcelona, hi havia alguns esclaus masculins que treballaven doncs, a l'hort, per fer feines dins el monestir, mesures, i la les esclaves normalment sempre estaven al servei de les monges benestants. Les monges que s'ho podien permetre, la família benestant, acostumaven a ingressar allà amb l'esclava.
I vostè no em podria dir quins monestirs eren, no?
Però...
molt privat, això, no?
Sant Pere de les Puelles, per exemple, ja sabeu els documentats de Sant Pere de les Puelles, Santa Maria de Torralbes...
Volia fer una pregunta al voltant de les fonts. O sigui, hem vist que pel tema sobretot de normativa hi ha hagut la consulta de fonts municipals i que pel tema sobretot de quantificació i casuística tens molt basat en les fonts notarials. Et volia preguntar per dins de l'àmbit urbà barceloní quines altres fonts ens ofereixen informació sobre esclaus i dins del tema de la documentació notarial, si es pot fer alguna mena d'anàlisi o de crítica de la desviació. O sigui, evidentment, una font notarial es produeix a partir del moment en què hi ha un acte notarial perquè hi ha un fet determinat que fa anar el notari. Això vol dir que són un número determinat d'actes i, per tant, un número determinat de presències, i si es pot més o menys avaluar quin és el tant per cent representatiu respecte a el que podria ser la massa crítica existent. Explico, oi?
Vale. La desviació, no sé si t'acabo d'entendre. O sigui, sí,
la representativitat de la font. O sigui, fins
clar,
aquí...
això és complicat.
Val. Clar. Per això t'ho pregunto.
Sí. Començo per la primera, que era quines altres fonts. Poques. Perquè a banda de la documentació municipal i notarial, aquí a Barcelona tenim una mica de documentació reial, que seria la conservada en l'arxiu de la FIAC de la sèrie del Beguer. L'arxiu del Beguer, que es conserva allà. Hi ha processos judicials que parlen sobre esclaus, hi ha les ordinacions del veí del Batlle, que també donen informació sobre esclaus, però aquesta documentació a vegades es confon molt amb l'acció del consistori municipal. En el cas de Barcelona, per lligar-hi, estava molt sotmesos a l'autoritat municipal i no la reial. I en això que dius de la desviació, aquesta és la pregunta clau que em vaig fer quan estava obrint les fonts, no? Quina representativitat ens pot donar la documentació no reial? Primer hem de tenir en compte quin volum s'ha conservat. Això és impossible, és molt difícil. Una idea, no? Jo calculo, bueno, no m'hi vaig posar a calcular perquè vaig començar i no em vaig atrevir, però hi havia, clar, tu tens un notari que potser té 20 manuals, però veus que els números originals arriben als 50, no? I falten tants, des d'aquests tants que falten, quants altres podria haver trobat, no ho sé. També és cert, clar, veure o intentar calcular el percentatge de població esclava a partir d'aquestes fonts és molt delicat, perquè tu el que veus és, com bé deies, no? El que veus és una foto instantània d'un moment concret, que és quan el notari, quan l'amo va, el comprador el venedor van a la notaria a regular la compra-venda, no? Que hi hagi reflectida i que hi hagi un document probatori. Clar, pots fer la pregunta de quants altres esclaus no passen pel notari. No? Hi ha algun document, recordo un d'un esclau turc, que havia estat comprat per un home, per un amic seu, un soci d'una companyia, i resulta que el venedor mor de per jove, i llavors la mare del venedor ha d'anar al notari a fer el document de compra-venda perquè en el seu dia no s'havia fet i no hi havia cap transacció de la propietat. Llavors va al notari i fan el document. Clar, aquest document està dient que alguna gent no anava al notari. No pots tenir aquesta precisió. No sé si m'explico una desviació. Sí.
Bona tarda. Jo la pregunta que volia fer segueix una mica la línia del que es deia abans del creuament de races. Quan una esclava o altres esclaves tenien algun fill amb amo de la casa, segons tinc entès, fins i tot se'l podia arribar a reconèixer legalment i tenia dret a un terç de l'herència. Era així?
Això del terç de l'herència...
O
sí. Això ja dependria de l'amo. Normalment els fills il·legítims es podien bé reconèixer o no, que són més normal que no es reconeguin. El que sí que és cert és que el fill il·legítim, sempre quan fos acceptat dins de l'àmbit familiar, es criava amb els seus germans, els seus germanastres, i podia tenir unes condicions de vida sensiblement millors que altres esclaus. No? És el cas que deia abans, no? Aquests esclaus que són alliberats perquè havien nascut a casa de l'amo. Probablement havien nascut a casa de l'amo fruit de la relació de la mort d'esclava. Però també cal desmitificar una mica la idea, que hi ha una idea molt estesa, de l'explotació sexual de les esclaves. No? Hi ha gent que defensa que un dels fets, abans deia, durant la conferència, que la segona etapa de l'esclavitud, aquesta esclavitud més balcànica i oriental, la majoria dels esclaus que arribaren a Occident eren dones, i hi ha un grup d'acadèmics primer perquè les fonts documentals no ho reflecteixen, si no tindríem molts més fills il·legítims, no? Es podria veure les fonts, es podria veure l'hospital de la Santa Creu, que amb els ingressos de nens expòsits, etc. I això no es veu. I d'altra banda, clar, aquesta idea de l'explotació sexual descuida entendre l'esclavitud en un sentit molt més global, és a dir, l'esclavitud no només succeïa a Occident, també hi havia mercats a Orient, i caldria veure aquestes dinàmiques comercials d'oferta i demanda com funcionava. Qui era el màxim consumidor d'esclaus, no? Que en aquest període era el soldanat mameluc d'Egipte i Síria. D'on venien aquestes esclaus que consumia el soldanat mameluc? Resulta que venien de la mateixa zona on els mercaders occidentals es proveïen, que era la Mar Negra. I veure les necessitats estructurals de les dues societats. No? Quina necessitat estructural tenia el soldanat mameluc d'Egipte i Síria, que per resumir el soldanat es basava en l'adquisició permanent d'esclaus joves, barons, per fer-los servir en la milícia, en l'exèrcit, mentre que a Occident no hi havia la necessitat estructural. Occident no necessitava aquests esclaus per poder prosperar o per poder funcionar en el seu esquema organitzatiu. Llavors, clar, la meva hipòtesi és que el fet que arribessin més esclaves en aquest període respon a una lògica de mercat, que després podria haver una explotació sexual, segur. Segur que s'escoltaven, però no era majoritària. És a dir, el fet de l'explotació sexual no era la font.
Condicions, diguéssim, de treball de l'esclau. Quines eren? Seguien sent més o menys les que tenim idea que passaran després en el segle XIX, que no cobren, o en l'antiguitat clàssica, o no? Perquè quan tu has dit que s'anaven a emborratxar i tot això, doncs, clar, això sobta una mica. T'imagines un esclau que és un personatge pues, que no té salari, no? En teoria. Llavors, exactament quines eren? I després, els aparellaments, o sigui, tenien dret a aparellar-se, tenien dret a procrear, si era així, se suposa que els fills havien de seguir sent esclaus o no, les seves condicions de, diguéssim, de vida, vivien encara dintre de la família o tenien una certa autonomia. Gràcies.
En quant a les condicions de treball, la idea aquesta que tenim en el cap de l'esclavitud de plantació americana, això és un model que de fet va ser minoritari. Si veiem de l'esclavitud, el model majoritari, el més extès, és el de l'esclavitud urbana, això tant a Amèrica com a Europa, com a l'antiguitat clàssica. De fet, el sistema d'explotació esclavista, com a modus d'explotació econòmica, podríem dir que no és majoritari. Només va existir l'antiguitat clàssica a Sicília, al centre d'Itàlia, a la zona de Roma cap al sud, i a algunes zones de la península ibèrica. I a l'Amèrica colonial va existir a Nord-Amèrica i a algunes zones del Brasil, però el model més extès va ser el de l'esclavitud urbana. El fet que fos el sistema més extès permetia aquesta imatge que una mica és la que ha volgut transmetre, no? L'esclau era un esclau jurídicament, estava sotmès a la voluntat d'un amo, però tenia capacitat d'acció. L'esclau prenia les seves decisions i feia la seva vida millor com podia. En el punt de vista laboral, sí que és cert que estaven destinats normalment, sobretot els esclaus barons, a fer tasques dures, ingrates, no? Com fer de bastaixos, carregar els carreganaus, fer de traginers, moure pes, etc. Tasques que no requerien d'una especialització tècnica, sinó que requerien de força bruta, de força física, però sí que és cert que tenien un grau de mobilitat molt elevat, i que això trenca molts cops aquesta imatge que tenim de l'esclau, no? Les societats d'antic règim. Un cas que recordo és d'un esclau que cada dia anava a Mataró des de Barcelona caminant, no cada dia, no, cada dos dies, anava a Mataró amb un mul del seu amo a comprar vi i blat. I un dia, clar, el document sé que feia aquest esclau perquè un dia va parar, quan sempre parava a jugar amb un mataroní, a jugar als daus, i va perdre les diners que l'amo li havia donat per comprar el vi. I es va engegar un procés judicial perquè l'amo no volia pagar el que havia guanyat els diners, l'esclau no podia respondre perquè jurídicament no és una persona, no pot respondre, va ser l'amo que responia, i gràcies a aquest document veiem aquesta mobilitat. No? Un altre exemple, que aquest és molt, molt sorprenent, és una baralla entre esclaus negres que es produïa en 1997, en Llull, aquí prop, i bueno, és una història força recombolesca, perquè resulta que hi havia una lliberta que era negra, que tenia un nòvio, que era esclau, i que va deixar aquest home. I poc després va conèixer un altre esclau, que era esclau del governador de Mallorca, que estava aquí a Barcelona passant una temporada, i es van enamorar i van començar una relació. Llavors, el seu primer nòvio es va voler venjar d'aquest esclau del governador de Mallorca, va quedar amb la seva quadrilla i van arribar al Pla Llull a venjar-se, però no van arribar a cops de bastó, no, anaven amb llances, amb espases i amb bombers, amb escuts. I van fer una baralla que van matar porta d'en Llull, no? Clar, a buscar baralla, clar, trenca molts esquemes, el que entenem com a esclavitud. No?
Sembla que hi havia una altra paraula, sí. Potser jo mateixa m'he fet una pel·lícula aquesta, no?
Això no creu que pogués ser...
D'aquesta violència tan terrible, no, que deies, doncs, castigs físics, sí, tot això.
No creu que pogués ser violent. El que no podia fer un amo, perquè no tenia la potestat per fer-ho, era matar el seu esclau. El seu esclau podia ser considerat un crim, però sí que el podia castigar físicament. Hi ha governs d'esclaus que van pujar un dia, els van atrapar i estaven ferrats en una cama i no podien moure's perquè portaven un ferro a la cama, per no poder moure's, no? O altres seran castigats per les autoritats municipals si cometin una infracció greu de les obligacions, com fugar-se o vendre objectes robats, etc. I els castigaran molt durs, a ser arrossegats i estrespenjats, o tallar orelles, o marcar de foc, o... Vull dir que la violència hi era perquè la societat baix medieval és violenta. La decisió, el que passa que no estava extensa, perquè aquesta violència, quan venia de les autoritats municipals, era per donar exemple, i és cert que es va relaxar de mica en mica, la gent que els propietaris haurien de protestar quan un esclau seu era atrapat fugant-se i al final acabava penjat, la propietaria deia, sobre que me'l preneu, acaba a la forca. I era, però potser més d'una manera exemplaritzant que no com una pràctica habitual. I els esclaus eren malits també, si un esclau malalt o preocupada de buscar un físic o un cirurgià o un barber per poder guanyar aquest esclau i si calia invertir X diners en la massa de malalties s'invertien.
Llavors, continuant amb el que estaves comentant, si tenien una certa capacitat de cometes, anar de festa o anar a jugar a un pany o el que sigui, haurien de tenir algun tipus d'accés al diner, no? Entenc, o algun tipus de sou, no sé.
Jurídicament no podríem disposar de res, però hi ha una figura que és el peculi. En els contractes de manumissió, d'alliberament, hi ha una fórmula que ve del dret romà que diu, bàsicament, o més o menys diu, que jo l'amo, el faig lliure i et restitueixo el teu peculi. El peculi és els diners o els béns que podia haver guardat l'esclau, que sent esclau eren propietat de l'amo, però pertanyien a l'esclau. L'esclau tenia moltes vies per aconseguir diners. Una era robar coses de casa de l'amo i vendre-les. Una altra seria fer feinetes i intentar cobrar alguns diners sota amagat. Tenien aquesta capacitat i podien tenir aquests pocs diners, no, per poder fer el que es consideressin. Fins i tot podien, els contractes d'aquests de manumissió, quan estaven condicionats a condicions econòmiques, no, de pagar un preu determinat durant X anys, això implicava que l'esclau, que continuava sent esclau, estava en trànsit a la llibertat, deixava de viure amb l'amo, s'anava a buscar la vida, a buscar feina, anava a guanyar els seus diners, un cop a la setmana anava a caçar l'amo a entregar-li la barca que havien pactat. Això implica que l'esclau tenia aquesta mobilitat per poder aconseguir diners i treballar.
Potser que m'equivoco, però no seria més just utilitzar la paraula servatge que esclavitud? Per què és això? Perquè el servatge està lligat a la terra.
Aquí la vida de servatge tampoc ho dic gaire, perquè no és el meu tema, no soc especialista en servitud, però l'esclavitud és l'esclavitud. L'esclavitud té una classificació jurídica molt clara, molt acotada, hi ha una subjugació total de la persona, una alienació total envers l'amo, i és l'amo qui decideix per aquest esclau. Un serf no és capturat, no és transportat, no és venut, etcètera, un esclau sí. Un esclau és capturat mitjançant la violència, és desarrelat, és transportat a una altra zona de la qual no forma part. Aquesta és l'essència de l'esclavitud. La servitud medieval o el medieval, més aviat el que hi ha és un arrelament directe entre serp i terra en el territori, però el serp no surt d'aquest territori, no és reptat, no és venut, no és transportat a un altre lloc. L'esclau està sotmès completament al seu amo. Això no vol dir que alguns esclaus, si tenien la sort de caure en una casa estava sotmès a una voluntat i depèn quin fos la seva vida, que normalment era penosa, doncs s'hauria de patir. I és esclavitud, és el mateix sistema jurídic i ideològic que es desenvolupa a l'Amèrica colonial. De fet, l'origen de l'esclavitud americana es troba a la península ibèrica en aquest període. Aquest període és el període de l'experimentació d'un model de producció que després es desenvoluparà a l'Amèrica colonial i que el primer pas d'aquesta experimentació és la península ibèrica, el segon pas són Canàries i Madeira, que s'experimentarà amb mà d'obra esclava, Sao Tomé també, el Golf de Guinea, i posteriorment seran les illes del Mar Carib i l'Amèrica colonial. Per això fins al segle XVII no passarà. Tenim fins al segle XVI, tot el segle XVI, la majoria dels esclaus africans que surten d'Àfrica van a parar a la península ibèrica. I aquí és on es desenvolupa aquest sistema d'explotació.
Sí, la segona part de la pregunta. Llavors, com que no tenen drets, poden casar-se?
Perdona,
jo també m'he despistat després quan m'has contestat i tampoc he insistit.
No poden casar-se. L'Església intentava que sí, i va pressionar perquè sí, però no poden casar-se.
I per tant, si tenen fills, tampoc no són reconeguts, o sigui, no són fills seus, sinó que són fills de l'amo o com vaja?
No, són fills seus biològicament i són reconeguts com a fills seus, però jurídicament són esclaus de l'amo.
Ja són esclaus.
Clar, perquè hi ha la llei del ventre servitur, que es deia, que és el fill de l'esclava, tot el que surti del ventre de l'esclava pertany a l'amo. Des d'aquest precepte jurídic, un fill d'esclava, esclava, no d'esclau, d'esclava, hereda la condició jurídica de la mare.
O sigui que podien emparellar-se si interessava que tinguessin descendència, però que es havia quedat a l'amo.
Normalment no interessa que tinguin descendència, perquè és un perill, es troba embarassada, pot morir, pot tenir complicacions en el part, i això fa perill a la inversió de l'amo.
Gràcies.
Hola. Llavors jo tenia una pregunta també. Els esclaus, els espais públics, com vivien? Per exemple, un esclau d'una família jueva podia anar a la sinagoga, un esclau d'una família cristiana podia anar a l'església, podien compartir aquest mateix espai, o per exemple podien anar a les tavernes a veure amb el seu propietari, anaven identificats, si hi havia una sèrie d'apartheid aquí en aquesta època o no? O sabem alguna cosa d'aquest tema?
Els esclaus jueus, és poc el que puc dir, perquè bàsicament els jueus no podien tenir esclaus, i menys que fossin jueus.
Jo tinc entès que esclaus africans sí que en podien tenir els jueus, a l'època i mitja, a l'any mitja.
En principi no. Abans del pròrum de 1392 potser sí que trobem alguna família jueva que venia d'esclaus, i en tot cas esclaus sarraïns, però batejats mai. Si un esclau batejat mai el podria tenir. El que passa és que això, la cronologia ja no te'n trobes. Primer que hi ha hagut l'expulsió, des del 92 l'expulsió, i la família jueva sempre no te'n trobes, en tot cas converses, sí. Però ja et dic, en el cas dels jueus no. En el cas dels cristians, evidentment els esclaus podien anar a l'església i participar dels ritus perquè és el que es volia. Era una forma d'integrar aquests nous col·lectius dins els esquemes de la societat antirrègim. I a tavernes, evidentment, també en van. I hi ha moltes condicions que prohibeixen que puguin entrar a tavernes, que puguin comprar vi, que puguin consumir vi, i si ho prohibeixen és perquè ho fan, evidentment, no? Tenen una mobilitat molt gran. De Sant Jaume, per exemple, les claus negres tenen una participació molt activa a les festes de la ciutat. Des de la participació a la festa del Corpus, amb el desfil i van amb les seves candeles, les seves insígnies i participen, fins a coronacions de reis o celebracions de victòries militars també surten. I un cas també que és bastant singular és la companyia batalladores de la ciutat de Timbalets, de la segle XVI, estava formada per negres, per lligants negres, i participaven en el rit.
Més preguntes? Sí, encara una més.
Has dit que els batejaven sempre, era així o...?
No, no sempre. Aquí sí que es pot veure molt clarament quins col·lectius es resistien més al bateig, no? A acceptar la culturació religiosa. En aquest cas, els sarraïns, per exemple, sí que podem veure que en el moment de la compravenda, molts sarraïns conserven el seu nom d'origen, el seu nom musulmà. I fins i tot alguns sarraïns, quan són alliberats amb el nom de pila, o cosa molt estranya, perquè no han estat batejats. Per poder alliberar-se, se suposa que l'esclau s'ha d'haver convertit. En aquests casos són casos d'esclaus granadins de la conquesta de Granada, que són rescatats, no són alliberats, ben bé, no? musulmans, si no me'n recordo malament, gairebé el 60% no es bateixen. Si es bateixen ho fan quan són alliberats, per poder accedir a la llibertat. És un bateig evidentment fictici. No? En el cas dels esclaus negres, dels esclaus negres de l'Àfrica subsahariana, hi ha una resistència molt menys activa al bateig. Potser perquè no acaben de... Clar, la distància cultural entre el món cristià i el món musulmà és molt petita en aquest període. No? En aquesta cronologia estem molt a prop i es coneixen molt mútuament. Però en canvi l'esclau africà, que arriba de Guinea o que arriba de Senegàmbia o que arriba d'allà on sigui, arriba un món que no és desconegut completament, que no entén que és el ritual del bateig i que al final allà el bateixen, bueno, va, doncs el bateixo i ja està, però ell continuarà amb les seves creences, amb les seves idees. De fet, les confraries negres es comencen a fundar a final de la mitjana del segle XV i sobretot el segle XVI, tota l'Europa occidental mediterrània, totes acaben sent tancades per processos inquisitorials perquè abans es tenen unes pràctiques que no corresponen als ritus cristians, no? I o fan els seus balls o l'organista que és negre es posa a tocar melodies africanes i la comunitat blanca no l'acaba d'acceptar, no l'acaba d'entendre i el que t'està demostrant és aquest sincretisme, no? D'acceptar una religió forània però que no hi creus i que intentes donar una explicació a través del teu ritus.
Una pregunta més? Doncs molt bé, moltes gràcies a l'Ivan Armenteros per aquesta xerrada i sobretot per aquest magnífic diàleg. Abans de que marxin, jo els agradaria convidar-los a la propera xerrada, que no serà dilluns, perquè és dilluns de Pasqua, sinó el dimarts 21 de maig, que parlarà de l'arribada del gel a Barcelona i els seus usos als segles XVI-XVIII i que la donarà el Jaume Dantí de la Universitat de Barcelona. I per si encara tenen més ganes de treballar i de participar amb nosaltres, es faran els dies 23 i 24 de maig les jornades Alimentar Barcelona en els temps medievals i moderns. Tenen documentació aquí fora, poden entrar a la pàgina web i si volen assistir-hi doncs estarem molt complaguts. Bona nit.